Radio Estel. Escoltant, sentiràs
La Caravana.
I està tot gelat pels voltants de Tots Sants. La mala sentència ha sortit del jutjat. Ha perdut el plet al sindicat de Regants. El canal pel rics a perpetuïtat.
12:15 del matí, l'escriptor i periodista Vicenç Villatoro acaba de publicar la novel·la Urgell, La febre de l'aigua, llibre editat per Proa. És un relat sobre la construcció del canal d'Urgell al segle XIX. Aquesta va ser una de les obres d'enginyeria més ambicioses, no de casa nostra, no, de tota Europa. Tothom somiava en convertir aquella terra eixuta en una terra fèrtil. Tot i la infraestructura, la gent de l'època va creure, durant molts anys, que la construcció del canal havia estat un fracàs. Molts van morir pensant que tot el que havien fet havia estat en va. Alguns inclús s'hi van deixar la vida construint-lo. Tot això ho explica Vicenç Villatoro en aquest nou llibre, Urgell, la febre d'aigua. Vicenç Villatoro, molt bon dia.
Molt bon dia.
Senduros pel climàtic, qualque emplea.
Vicenç, quina rebuda està tenint el llibre? Ara fa una setmana que el vas publicar.
Sí.
Quines impressions t'estan
arribant? Setmana,
és difícil,
ja,
eh?
Ja poques. I menys un llibre de 600 pàgines.
Déu-n'hi-do.
Sí, perquè vull dir, si és de 25, la setmana següent diu, ja l'he llegit. Ara, gent que em digui, ja l'he llegit i m'ha agradat o no m'ha agradat, pràcticament no me'n trobo, perquè fan falta bastants viatges en tren per llegir-se.
Escolta'm, d'on neix, ara que ens parlaves de viatges en tren, ja que som a Barcelona i al costat de l'estació de Sants, d'on neix aquest interès pel canal d'Urgell?
D'anar molt per allà, d'anar-hi per altres raons, per presentar altres llibres, per tenir amics, per tenir una fascinació per Ponent. Jo crec que Ponent és una terra a vegades àspera, però és una terra molt de veritat. No?
És la gran desconeguda de casa nostra?
És una de les grans desconegudes. N'hi ha unes quantes, diguem-ne. Si vas gratant des de la Terra Alta fins al Pallars o passant per la Conca de Barberà, trobes que hi ha trossos formidables de país que són poc presents en l'imaginari col·lectiu. No? I allà, Ponent només té la sensació, a més de ser-ho més o menys, té la sensació d'estar fora de l'imaginari. I mentre, per exemple, la muntanya ha generat un imaginari, en bona part literari, a través de Pep Coll, de Maria Barbal, l'Ebre n'ha generat a través de Jesús Moncada, ells tenen la sensació que no l'han generat, i tenen la sensació, a més, que el canal d'Urgell és la seva èpica, és el seu, diguem-ne, és la seva carta forta. Mm. Llavors jo hi anava parlant amb gent i em deien, escolta, un dia t'explicarem això del canal d'Urgell, ja veuràs, i vaig veure.
Mm. Nosaltres farem un tastet, però és que aquestes 600 pàgines que ens deia són precioses, que ens ho explica tot plegat en aquest llibre, Urgell, la febre de l'aigua. Abans ho deia Vicenç, que en el moment que es va construir el canal d'Urgell era l'obra hidràulica més important d'Europa, però tinc la sensació, ara en parlàvem de les terres de Ponent, que en sabem ben poc d'aquest canal.
Sí, perquè diguem-ne, l'aigua sobretot transforma el paisatge més pròxim, no? I llavors podem tenir la sensació que això no té a veure amb la resta del país. I té molt a veure, inevitablement. És a dir, el canal neix d'una necessitat, per dir-ho així, localitzada. Uh-huh. El desert d'Urgell, que vol deixar de ser el desert d'Urgell i vol passar a ser, diguem-ne, l'horta de Catalunya. Més que l'horta en aquell moment, això, el lloc que dona blat a tot Catalunya. Però el canal d'Urgell forma part d'una idea de país més o menys, diguem-ne, més o menys etèria o més o menys concreta, que lliga tot. És a dir, hi ha canal d'Urgell perquè hi ha una demanda del territori, però també perquè hi ha uns capitals barcelonins que s'hi posen. Però hi ha Canal d'Urgell perquè hi ha una Barcelona i una zona de costa que demana menjar. És a dir, si produeix més agràriament el Pla d'Urgell és perquè hi ha un mercat cativa, que és el mercat, diguem-ne, fonamentalment de Barcelona ciutat i de la costa. En el moment en què s'està fent el canal d'Urgell en paral·lel, i a vegades amb els mateixos protagonistes, s'està fent el tren que va primer de Terrassa a Manresa, que és imprescindible per anar de Manresa a Lleida i de Lleida a Saragossa. I al mateix temps estan pensant que potser el port de Barcelona s'ha quedat curt i que s'ha de fer un port més gros, no? Però tot això és a la vegada, perquè pensen que el país pot fer un tomb, i ho pensen, a més, enmig d'un segle XIX, que, a diferència del que passa en el conjunt europeu, aquí és horrorós, aquí és terrible. Aquí, el segle XX, que és dolent, demostres tu, vam tenir una guerra civil molt terrible. El XIX van tenir tres. I quan s'acabava una, ja començaven a preparar la següent. I ells creien, a més això, que a través del tren, de l'aigua, de les fàbriques, del port, diguem-ne, el país canviaria també des d'un punt de vista moral i també des d'un punt de vista d'això, diguem-ne, que la guerra s'acabaria, no? No la van endevinar perquè, diguem-ne, al segle XX hi vam continuar.
Explica'm tot això, Vicenç, sí que he tingut la sensació, llegint el llibre, que precisament el canal d'Urgell l'uses, sí i no, però l'uses una mica com a excusa per explicar-nos com a país.
Discutiria la paraula excusa, però acceptaria...
Per això dic sí i no.
No, però jo crec que això passa en tot, diguem-ne. Jo crec que la narrativa, l'instrument de la narrativa, l'assaig és una altra cosa, el llibre d'història és una altra cosa, l'article periodístic és una altra cosa, però l'instrument de la narrativa gairebé sempre neix de trobar una història que tu creus que en ella mateixa és interessant d'explicar, i la sensació que aquesta història et serveix per explicar genèrics. Genèrics humans, col·lectius o personals. És a dir, molt bé, la història de Madame Bovary està molt bé, i vols explicar-la, però s'escriu perquè vols parlar d'una cosa genèrica, que jo no crec que sigui precisament l'adulteri femení, sinó que és, més aviat, per dir-ho així, la soledat de l'artista en la societat del dinar. No, és igual. És a dir, tu tries, entre totes les històries xules que hi ha al món, una determinada, perquè és xula, però també perquè té a veure amb les teves preocupacions, amb allò que tu tens ganes de parlar-ne. Ara, una cosa no es pot menjar l'altra. Cap de les dues. És a dir, la metàfora no es pot menjar la història que expliques. El més important és la història que expliques. Però la història que expliques ha de remetre, i d'una manera poc dogmàtica, i a vegades fins i tot, i poc didàctica, fins i tot. Però ha de remetre, jo crec, als grans preocupacions humanes, que són les de l'autor, però que l'autor sempre pensa que les comparteix amb uns quants lectors, com a mínim.
Veus aquí la complicada tasca que és escriure i escriure bé, com fa Vicenç Villatoro, no només en aquest llibre, sinó en els múltiples llibres, articles que té. No sé si t'has plantejat fent aquest llibre, Vicenç, que si el canal d'Urgell és una cosa tan grossa, tan important, o almenys ho ha estat, per què no és un signe d'identitat de país? Aquí és on volia arribar.
Sí, sí que m'ho he plantejat, i jo crec que aquí s'han sumat, diguem-ne, dos extrems, que jo crec que es produeixen com a extrems poques vegades, però que existeixen com a extrems. Un extrem és la indiferència barcelonina. És a dir, quan dic Barcelona no estic parlant de Barcelona concepte, no?
Aquí, llavors, quan parlem d'aquí de Madrid.
De Madrid concepte, doncs Barcelona concepte, no? Som una societat urbana, som una societat moderna, i a fora d'això hi ha un país carlí, rural. És a dir, era curiós, per exemple, quan des del món de Ciutadans es deia això, no? Perquè n'hi ha dos. Una era, em sembla que es deia Tabàrnia, i l'altra en deien Tractòria.
Ui, que no l'havia escoltat.
Sí, és a dir, el que no era Tabàrnia era Tractòria. És a dir, el lloc dels tractors, aquest lloc... Hi ha a vegades, des d'un cert més o menys impostat cosmopolitisme barceloní, diguem-ne, un menyspreu i una indiferència pel món rural. Però també hi ha de vegades, des d'alguns mons de Catalunya, una sensació d'un cert victimisme i d'un cert acomplexament. Dius, ostres, tu, això nostre... I aquest acomplexament, a vegades, pot tenir, diguem-ne, dues formes complementàries. Una, això nostre no és res, o això nostre és moltíssim, i no ho saben veure. Que totes dues coses poden ser símptoma de complexament. Jo crec que la suma, o els matisos, els grisos que hi ha entre aquests dos extrems, la indiferència i aquesta mena de possible victimisme, uh-huh. és el que fa que no agafem tots com a propi una cosa que és de tots i que és molt rellevant. És a dir, no només diguem, el Canal d'Urgell era molt ambiciós, és que era molt visionari. Quan surt la idea del Canal d'Urgell...
Que mira com estem ara.
Exacte, no. Això, ara hauran de tornar a ser visionaris, perquè el Canal d'Urgell i moltes altres coses o es transforma o el canvi de les circumstàncies el faran inviable, no? Mm. Per tant, que cal transformar-se, és a dir, cal transformar-te tu perquè el teu entorn es transforma, no?
Coneixent ara tota aquesta història, tu mires amb més preocupació tot el que està passant?
Sí, amb una mica més de preocupació. Sí, és cert. Però vull dir, una preocupació que en un cert sentit era implícita, és a dir, no faré un spoiler perquè no, en l'última pàgina no s'explica qui és l'assassí, vull dir, no va així, això. Però al final, era en l'epíleg, jo estic en allà, molts dies, des de fa molts anys, i sóc més o menys quan hi ha totes les últimes discussions sobre hem de tallar l'aigua, però no la tallarem tota. A qui n'hi donem i a qui no n'hi donem. I són discussions molt vives, uh-huh. i molt poc ideològiques, són molt pràctiques. No? Llavors, en l'epíleg surt d'això, però surt també una visita a un poblat ibèric que està enmig de la zona del canal. I dius, què feien aquí quan hi havia canal? Fa 3.000 anys, no? 2.500. D'on traien l'aigua? Per què estan aquí? Per què van venir aquí? Per què s'hi van posar aquí? És a dir, aquesta sensació que el món canvia al nostre voltant i que ens hem de llegir el nostre entorn per saber què fem.
També és una història que t'ha demostrat, Vicenç, que el fracàs d'avui pot ser l'èxit de demà i a la inversa?
Sí. Aquí el vaig trobar... I era sempre, però... Com a cita la volia posar, però vaig fer tard perquè ja les tenia totes ocupades. hi ha un vers d'If, del poema de Kipling, allò conegut i traduït mil vegades, que diu... El triomf i el fracàs, aquests dos grans impostors, no? Tots dos van una mica disfressats. Tots dos són provisionals. És a dir, una frase que digui... Això va començar a ser un fracàs, però finalment va ser un èxit, és falsa, perquè no hi ha finalment. Va ser un fracàs, va ser un èxit, i continuem, perquè no hi ha un final, no hi ha un dia que dius això s'ha acabat. Per tant, és veritat que coses que han començat com un fracàs, com dir, nostre, no valien la pena fer, han posat la llavor per una cosa positiva que vindrà després. Però de vegades, dins d'aquesta cosa positiva, també hi ha la llavor d'un problema que apareixerà més tard. El llibre viu d'una visió personal que hi és en altres llibres, que és que això de la història no va en una sola direcció. Fa giragonses. Uh-huh. Vaig fent dietari, tinc apuntat una vegada en un dietari. Dic, si la història va en una... té una direcció, hi ha molts dies que va contra direcció. Molts dies que va, en direcció prohibida, per entendre'ns. I el llibre hi respira, això, no? Aquesta de... Ei, i per tant, com no hi ha una direcció prefixada... Com no hi ha una fletxa de la història que va de baix a dalt, ni de dalt a baix, que a vegades... Cada vegada passa el que la gent que hi ha fa que passi. És a dir, si no hi ha un determinisme, passa a ser més important la voluntat. I, és a dir, si el volant dels fets no els porta una cosa messiànica històrica, el volant dels fets el portem nosaltres. I llavors jo crec que això ens dona més llibertat i més responsabilitat a la vegada.
Està molt bé, Vicenç, que em diguis que el poema If de Kipling és molt únic, però no té raó, perquè si no erro i no recordo malament, era el poema preferit de José María Aznar. Parlant de José María Aznar, què és el Clot del Dimoni?
El Clot del Dimoni és... és una absolutament, diguem-ne,
No es deixo anar una mica així com qui
Freud,
no vol, eh?
Freud té un llibre sobre això de la psicopatologia de la vida quotidiana. Com pensar en una cosa en diem una altra. No, el Clot del Dimoni és el nom que... Un nom que en l'època, diguem-ne, abans del canal, es dona en aquell territori, el Mascansà, a vegades. El que passa és que som tots, tots som més aviat llatins i exagerats en els nostres topònims. Els portuguesos d'unes coves en diuen una boca d'inferno. Home, no, sona avall, però no cal. El Clot del Dimoni és potser l'expressió més dramàtica, també la plana salvatge, per descriure un territori deprimit. L'expressió probablement més utilitzada d'una manera més quotidiana era el desert d'Urgell, que també és menys dramàtica del que sembla, perquè si vas a Barcelona hi ha un tros de Barcelona que se'n diu el desert de Sarrià. Per tant, això dels deserts no és allò del Gobi, però realment era una zona, considerablement deprimida, i una zona sobretot que hi havia una reflexió, no? Diu, aquí plou poc. Quan plou va bé. Quan no plou va fatal. Llavors hem de substituir la pluja per l'aigua que li portem nosaltres. I per tant, hi ha la idea de que aquella terra és positiva, és fèrtil, té possibilitats, sempre i quan tingui una aigua, que si no ve de la pluja, com em tocaria, l'haurem de portar per mans humanes.
Vaig venir aquí amb la febre de l'aigua, però l'aigua, somiada, conduïda i adreçada per aquí per la mà dels homes, és només una mitjancera. El que importa és la terra, condemnada pels segles, redimida, ara perd la força del progrés i la raó, tan torrencial com el doll que ve de la muntanya. Vaig venir perquè algú em va dir que això que ha passat avui no passaria mai, que era impossible. Vaig venir a lluitar contra l'impossible. Avui és el dia, no pas del miracle, sinó de la victòria, l'instant somiat de la redempció de la Terra. Uau.
Bueno,
és un llibre també de memòria històrica?
No particularment. Vull dir, jo projecto sobre l'època coses que podem tenir de l'època, però també conceptes de present. Jo no intento, per exemple, no intento parlar com parlaven ells. Ni en termes...
T'ho canvio, Vicenç. És un llibre d'homenatge?
Jo crec que tot llibre, en el fons, conté un homenatge, encara que no en sigui el seu objectiu. És a dir, he fet per fer un homenatge a això. No. Ara, agafar un fet o uns personatges i aplicar-hi al damunt aquesta mena de focus mitificador que és la narrativa, bona o dolenta, això, cadascú intenta fer el que pot. Però és un acte d'apreci per allò. Jo tinc dos llibres sobre els meus avis. Ostres, són un homenatge als teus avis? No, són un intent d'explicar la història o explicar coses genèriques a través dels meus avis. Però, a veure, els meus avis té un punt de voluntat de mitificació i, per tant, un punt d'afecte i un punt d'homenatge. Per tant, aquest llibre està escrit amb afecte per una terra i amb afecte per una obra i amb afecte per la gent que ho va fer, a la que no conec, i la meitat dels cos m'invento. Però aquesta paraula que tu deies com a homenatge, que accepto el terme, però per mi és això, afecte, és empatia, i és.
Vicenç Lamolla, nascut a Nàpols, pelegrina rodamilans, filla de Torà. Per què vas agafar aquests dos personatges per donar-hi veu a tota aquesta història?
Perquè abans et deia que una novel·la, un experiment, diguem-ne, un artefacte narratiu, neix del casament entre una història i, diguem-ne, i unes preocupacions de caràcter genèric. Però aquest matrimoni és un menatge a trobar. Té una tercera pota, que és, per dir-ho així, els reptes d'escriptura narrativa. És a dir, quan tu fas una novel·la, a més de per explicar una història, a més de voler parlar d'unes coses genèriques, a més, estàs fent una proposta d'una manera de narrar. I jo venia d'uns quants llibres, els últims, que havia posat el freno de mà. Escrivia un freno de mà. El freno de mà era no explicarà res que no tinguis documentat. És a dir, no inventaràs. Tu parlaràs d'una gent, però no inventaràs. I quan parlava de gent del segle XIX, si no inventava, quedava molt poca cosa. I llavors tenia unes ganes de dir, ara inventa. En allò que en diré una inventera, unes ganes d'inventar enormes. I llavors em va semblar que per temes sobre com narrar, la relació entre realitat i ficció, que aquest és un dels grans temes de la literatura del 21, l'ús de veus diferenciades, la presència de gèneres periodístics dintre de la narrativa, tot això, com diré la meva bé, em llamava. I llavors vaig agafar dos personatges reals, vaig aprofitar tota la seva biografia fins que comença la novel·la, i a partir que comença la novel·la m'invento tota la resta de la seva biografia, de vegades fins i tot, per dir-ho així, violentant el que sé. El Vincenzo La Molla, nascut a Maratea, i la Pellegrina de Rodamelas, nascut a Torà, van existir, són els besavis del meu avi,
boníssim.
Però, i els hi va passar gairebé tot el que diu aquí, fins que comença la novel·la. Quan comença la novel·la ja són meus. I en això hi ha... I això era una picada d'ullet a mi amb McEwan, amb Redempció. Agafar un personatge real i empàticament, no malèficament, dotar-lo d'una nova biografia, donar-li més anys dels que van tenir, van morir més joves. Tot això és, en un cert sentit, és regalar-los una altra vida. I vaig pensar que això valia la pena.
Vicenç, em queda un minutet, però encara vull fer alguna pregunta més. L'has pogut presentar a Urgell?
Encara no, la setmana que ve.
Setmana vinent,
eh? Sí.
Setmana vinent comencen presentacions? Fas com un gira?
No, comencen avui.
Aquest comença avui,
començo a Barcelona, però la gira, per dir-ho així, la torné ara, mentre estava esperant, dient, hi ha un altre lloc on també els interessa. Doncs, escolteu, jo vinc a totes.
Barcelona, on, avui?
A la Casa del Llibre.
Casa del Llibre, eh? No hi aneu. Ai, no hi aneu. No deixeu d'anar-hi a la Casa del Llibre. Això serà cap al vespre, suposo.
A les 7. A l'hora de les presentacions.
7 del vespre. I després a l'Urgell, que serà, evidentment, molt, molt ben rebut. Jo sempre dic que hi ha dos classes d'escriptors, el que volen gaudir del llibre que han escrit i el que, mentre el gaudeixen, ja n'estan pensant el següent. De quins ets?
No, jo sóc monògam literari. però monògam una miqueta golfo, perquè jo estic en una obra. I quan estic, perquè, a més, és més, em xucla molt. Això m'he tirat 3 anys i he anat molt a l'Urgell. Però només en faig una, però he de confessar que penso en altres.
Vicenç Villatoro, editat per l'editorial Proa, aquest Urgell, la febre de l'aigua, llegiu-lo, que de veritat val molt la pena. Un plaer parlar amb tu d'aquest llibre, que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies.